dia cel, bon dia ocells, bon dia rínxols, els teus...
La tertúlia torna. Comencem la temporada amb moltes ganes.
Bon dia! Ui, si se'ns cola la notícia, m'hi he marxat. Tornem a ser aquí, s'acaba la temporada, estem a l'últim programa de la temporada, amb l'estiu ben arribat. Passem una mica de calor.
Sí, sí. Home,
però bueno, s'acaba, estem en ple estiu, ara ja podem dir que tenim l'estiu aquí. I bueno, que passeu tots molt bon estiu i el setembre ens tornarem a veure. Però de moment, bueno, escoltant-se, però de moment estem aquí. Avui tenim un... com ho diríem?
Un gran convidat.
Un molt gran convidat.
Tots
sí.
Els convidats són
tots
grans
són
i bons.
Sí, no menyspreem pas a ningú, no? Però aquest és una mica especial pel sol fet de ser el poble. I per la seva feina, perquè també no és una feina massa comú del que estem acostumats aquí. Perquè...
Entre els navassencs diríem que no és una feina gaire comú.
L'únic.
I dels convidats que hem tingut, tampoc no n'hem tingut, cosa que hem tingut molta gent variada.
Bueno, poder que diguem el nom, no, Enriqueta?
Bueno, l'haurem de dir.
O l'hauran d'endevinar.
Home, estaria bé que truqués algú i que ens digui a veure si ho adivinen qui és, però no ho diem nosaltres. Benvingut, Carles Patxón.
Hola, què tal?
Benvingut doncs... i gràcies per venir aquí a la Veu de Navàs.
No, gràcies a vosaltres per convidar-me, de veritat.
Veiem si ho farem bé.
Oh, i tant, segur.
Jo feia molt temps que anàvem al seu darrere, eh? I al final ho hem aconseguit, no? Allò que diuen, qui la sigui, la consigui. Doncs aquí estem.
Bueno, podem començar a veure amb què li comencem demanant amb algú tan important. Jo començaria des del principi.
Home, sí.
Fill de Navàs.
Sí.
Vas néixer a Navàs, oi?
Sí.
Vas fer tota l'escolarització a Navàs.
I tant.
I quan eres petit, el teu somni era el que ara ets?
Bueno, a veure... Jo vaig descobrir la música, perquè jo sóc cantant d'òpera. Jo vaig descobrir la música molt abans que l'òpera. Jo primer vaig anar aquí a l'escola de música, aquí darrere, ara, de fet, ara quan venia, passejava per aquí darrere i deia, ostres, aquí és on...
Quants records,
aquí és on va començar tot.
Sí.
I t'ho havia dit,
sí.
Que aquest moment...
Increïble. I no, bueno, vaig descobrir la música aquí des de ben petit i vaig anar a l'escola de música, vaig aprendre a tocar la guitarra, que va ser el meu primer instrument, i després quan vaig anar a la universitat, a Barcelona, vaig tenir la sort que a la facultat de farmàcia, que és la carrera que jo vaig estudiar, hi havia una coral que cantava música clàssica.
I t'hi vas apuntar.
I m'hi vaig apuntar perquè ja venia de la polifònica.
Va.
Venia de la polifònica de Porreig, que hi havia cantat també. I bueno, vaig començar a cantar, una vegada em van donar un paper de solista... i em deien, ah, tu has d'estudiar cant perquè la teva veu és perfecta per cantar òpera, i jo, bueno, va, vaig començar a estudiar cant, i després em vaig presentar un concurs, el concurs Vinyes a Barcelona, i vaig guanyar un premi,
i va
catapultar la meva carrera, i ja, fins a dia d'avui que em dedico...
És dir, que tu quan anaves a l'escola de música no cantaves...
Bueno, fèiem cant coral, perquè el cant coral el fa tothom, tots els que toquen un instrument, perquè és així, i...
Però no vas destacar allà.
No, perquè a més, quan jo cantava cant coral aquí a l'Escola de Música, érem, doncs no sé, que devíem tenir 10, 11, 12 anys, com a màxim, i aleshores les veus... encara no han, en el cas dels homes encara no han canviat.
Ara diuen les veus blanques.
Les veus blanques, exacte. La meva veu encara era de nen, no era com ara de baríton, no? I clar, no destacava gens.
Yeah. Però ja vas anar a la coral de Porreig, que a Porreig no hi volen a tothom, a la Simfònica.
No.
Vol dir que allà ja hi havia... Bueno, que hi era el fons i al principi i tot hi era, perquè
sí,
si no...
Era, sí. Jo crec que el Ramon Noguera, que en Pau descansi, quan em va sentir per primera vegada ja va dir, tu has de venir a cantar la coral, és així. De fet, és curiós perquè...
Ui!
Jo, aleshores, cantava...
Se m'engega això, tot un plegat!
No, que deia que cantava amb una banda de rock and roll. Jo tenia una banda de rock and roll amb els meus amics aquí a Navàs, que havíem tocat a la Fira Primavera i havíem fet tots els nostres concerts, però no tenia res que veure amb l'òpera. Però allà jo, sense saber-ho, ja vaig desenvolupar unes ganes i una inquietud per la música i pel cant que em va, bueno, va portar a cantar la polifònica i després...
I has fet la feina, la teva feina és ser...
Sí.
Què? Baríton?
Sí, baríton, sí. Mm. Sí, dins de les classificacions, les veus les classifiquen, no? I diuen, bueno, doncs no és el mateix un tenor que un baix o una soprano, una contralt. La veu de baríton, en aquest cas, en la tessitura dels homes, és la veu intermitja. No és ni molt greu ni molt aguda. I la majoria de papers que hi ha a les òperes són per baríton. N'hi ha molts. I n'hi ha de molts tipus de barítons, també. Mm-hmm. Això ja seria posar-nos en un terreny molt específic, però... Un baríton ha de poder cantar moltes coses. I és una sort, això, per mi, perquè jo a sobre tinc la possibilitat de ser una mica versàtil i aleshores puc fer molts papers diferents. Puc fer papers des de senyors grans, que són pares, i també senyors o gairebé nens, molt joves, com podria ser el Papageno de la Flauta Màgica, que l'he fet moltes vegades allà a Berlín. I bé, això de les veus, doncs és així. Ara se'm diu que sóc un baríton... que canta òpera, i així sóc.
Ja. I com ara has parlat de Berlín, com arribes a Berlín? Quin camí fas?
Doncs, bé, a Berlín arriba perquè jo... clar, jo mai he estudiat música de nivell professional, és a dir, jo he estudiat música d'estar per casa, com aquell qui diu. No vaig anar a l'escola de música, em vaig formar, vaig néixer la inquietud musical meva, però no vaig anar al conservatori i no vaig anar després a estudiar la carrera de cant, per exemple. No? O sigui, jo vaig estudiar farmàcia, que és el meu.
Vas acabar la carrera de farmàcia?
Sí, em va costar molt, eh? Però la vaig acabar. La vaig acabar perquè...
Quines coses més diferents, eh? Farmàcia i...
Doncs m'agrada molt que em diguis això perquè no són tan diferents. No són tan diferents. Perquè a la carrera de farmàcia s'estudia molta fisiologia del cos. I... Per exemple, vaig estudiar moltíssim el que és l'aparell respiratori, que no deixa de ser l'instrument d'un cantant.
Principal,
clar. Sí.
L'instrument mecànic, perquè jo sempre dic que l'instrument real d'un cantant és el cervell. Perquè, perquè tu pots tenir una molt bona veu, però si no tens la capacitat d'aprendre idiomes, de recordar-te de tot el text i de tota la música... Clar, perquè a vegades això... Doncs,
sí, ajuda.
És així.
Sí.
I...
Bé, vas estudiar farmàcia aquí a Barcelona.
Aquí a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, sí. I una cosa em va portar a l'altra. Quan jo vaig començar a cantar de manera professional, me'n vaig adonar que jo tenia unes mancances de formació, que jo no tenia una formació, com tots els meus companys i companyes, jo tenia unes mancances d'estudi, unes mancances de coneixements, i vaig dir, això ho he de solucionar. I hi ha una cosa que es diu un programa d'Opera Studio, que perquè ens entenguem és com una mena de màster de 2 anys per joves cantants que comencen. Els posen dintre d'un teatre d'òpera que tenen una programació estable i diuen, ara tu faràs tots aquests rols petits de les òperes i fas, doncs, no sé, en una temporada potser fas 10 papers diferents que són tots molt, molt petits, però et permeten estar a l'escenari amb una orquestra, amb tots els teus companys, que en el meu cas vaig tenir la sort de fer-ho a Berlín, i allà hi venen les estrelles de l'òpera de tot el món. Doncs van venir tots els cantants boníssims, i clar, tu estàs allà al seu costat, i els veus com treballen, veus com canten, els sents de primera mà, fins i tot alguns pots establir una relació d'amistat, no? Clar. I al cap dels anys hi parles i, ai, quant de temps, com estàs?
Quan estaves allà.
I jo vaig aprofitar i, clar, gràcies a aquests 2 anys jo em vaig transformar en un professional de l'òpera, gràcies a això. I després ells ho van veure i em van dir, escolta, i per què no et quedes aquí? Perquè ens agradaria que, en comptes de ser el que fa els rols petits, doncs fer-ne ja no només de petits, sinó també de grans, de mitjans, i em van proposar això. Per què no et quedes aquí fix? I vas fent tots els rols de baríton que necessitem. I bueno, ara fa ja 5 anys que estic allà.
Estàs instal·lat allà.
Que és fantàstica, perquè a més puc anar tornant de tant en tant, com ara, per exemple, no? Ara estic de vacances, però bueno, puc tornar al Liceu, a vegades vaig a Madrid, a vegades vaig a València.
Clar, és lluny, però molt a prop.
Avui per dia, mi és molt a prop.
És molt a prop.
Clar, és a prop de casa i puc anar a fer d'altres rols més importants en altres teatres. I això està molt bé.
Això vol dir que has hagut d'aprendre idiomes, com has dit tu. O ja anaves amb una base d'idiomes molt...
Els idiomes són fonamentals per cantar òpera. Perquè les òperes es canten en italià, en alemany, en francès... Les sarsueles es canten en castellà. I les que són en català, en català. Però no es programen gaire. A Berlín no es fa gaire
sarsuela. No es fa gaire sarsuela, no.
El que sí que es fa és el símil que tenen ells de la sarsuela, que és l'opereta.
Vale.
I clar, l'opereta és en alemany majoritàriament, en alemany amb dialecte vienès, o en francès. Hi ha molta també en francès. Aleshores, les llengües les hem hagut d'aprendre, perquè sí, jo quan vaig sortir d'aquí de Navàs, jo parlava català, castellà i una mica d'anglès, que és el que fèiem a l'escola. Després aquesta mica d'anglès es va convertir en molt anglès a la universitat a Barcelona i després he anat diferents estius a fer també algunes produccions a Itàlia. Així vaig aprendre l'italià. I a Alemanya, doncs, quan hi vaig arribar, em vaig haver de posar les piles, perquè...
Precisament l'alemany no és fàcil, eh?
Ara jo...
No és fàcil.
Perquè l'alemany és molt complicat, eh?
És
jo no sé per què posen tantes lletres per dir-ne la meitat.
Sí, és curiós. Això és molt curiós. Però la realitat és que... O sigui, l'alemany... Jo vaig estar fins a 2 anys... 2 anys estudiant-lo fins que no vaig poder començar a tenir una conversa, de veritat.
No, jo m'ho crec, ja.
Sí. Però després, un cop et llances a la piscina... És com totes les llengües, eh? Quan et llances a la piscina, automàticament...
Va sortint tot.
A la força.
Ben rodat.
N'aprens a la força.
Oh, i tant.
Va dir, al carrer... Sempre ho diuen, que al carrer és on aprens més... Conviure allà on tens... O sigui, allà on sigui la llengua, allà on convius, clar, el dia a dia.
Exacte. Exacte.
Perquè passa que tu allà a Berlín et relaciones només amb gent de Berlín, però pel que entenc hi deu haver gent de tot el món.
No, hi ha gent de tot arreu. El teatre es parla tot.
De tot. Final,
tot. Hi ha fins i tot llengües que jo no sé, com el rus o el txec. O...
Yeah.
Clar, això no... Però sí que hi ha la llengua comuna, que és l'anglès, avui en dia.
Es parla,
tothom l'anglès i... Sobretot allà a Berlín també es parla molt alemany, no només pel simple fet de ser a Berlín, sinó perquè dintre del mercat, diguéssim, operístic de l'òpera, Alemanya és molt potent, perquè hi ha molts, molts teatres. O sigui, a Alemanya podem parlar que hi ha més de 100 de teatres que fan òpera. Més de 100.
Clar, imagina't quin mercat hi ha.
Sí, és moltíssim. Aquí a Espanya, si comencem a comptar, o a Catalunya, hi ha el Liceu, i després hi ha els Amics de l'Òpera de Sabadell que fan la gira...
Que fan, sí.
I tot, i més iniciatives més privades que hi hagi,
no
passem dels 25
sí.
teatres,
sí,
25 sí. teatres d'òpera. En canvi, a Alemanya són més de 100.
Sí.
Això és moltíssim. I s'ha establert com aquest estàndard que l'anglès i l'alemany i l'italià, perquè també moltes òperes en italià, doncs normalment un cantant d'òpera parla com a mínim l'anglès i l'italià, segur. I si treballa en Alemanya, també l'alemany.
Veieu que tenim algú de molt nivell aquí.
No, i ara només he tingut, jo crec que m'he avorrit molt, però qui es posa a aprendre alemany, vull dir, o sigui, algú que té molt de temps lliure segurament.
No, i algú que ho necessita, doncs, per la seva feina,
sí.
I per d'allò un futur, no? Perquè tu ja hi veies aquí. Vull dir, si volies entrar en aquest món, s'ha de fer d'aquesta manera. I
sí.
Has de
bueno,
saber...
em sembla que no ho va triar, eh? Va ser que quan vas anar a Alemanya et va tocar...
Em va tocar
fer-t'ho.
Sí. Em va sortir una molt bona oportunitat...
I la vas agafar.
...laboral,
sí, sí,
i la vaig agafar.
Que sí.
El que passa és que jo no sabia què comportava... Bueno, sí que ho sabia, no? Però vaig dir, bueno, no serà tan difícil, tal...
Ja.
Bueno, vale.
També eres molt jove.
Ha sigut difícil.
Tu
has currat, per bueno.
això. I dius, és molt jove, però esclar, com més jove ets, més facilitat tens per les coses.
Suposo que sí.
Pels
bueno,
idiomes,
sí,
per tot. Com més gran es fas, se't fa més munt de tot, moltes coses. Esclar, tu encara
el cervell es fa vell,
per
lo
que tens,
el
per
tens jove.
Que tens, no tens problema, encara, però quan vagis pujant, vull dir, les coses es van...
Bueno, esperem que...
No, em refereixo per començar una cosa així.
Sí, per començar a aprendre una llengua nova.
Començar quan eres tan jove, ets una esponja.
Sí, sí, sí. Abans era més fàcil. Bueno, jo també noto que ara, per exemple, quan he d'aprendre òperes noves, em costa una mica més. Però jo crec que és una qüestió més de... Bueno, sí, ja parles l'idioma... Abans, quan no parlava l'alemany tan bé i havia d'aprendre alguna cosa en alemany... m'hi posava molt, molt a sobre, no? I deia, hi he dedicat molt de temps.
T'esforçaves molt.
Esforçava. Yeah. Ara, com que ja el parlo, doncs, bueno, ja m'aprendré, no? És això. I, bueno. I per això em costa, per una qüestió de mandra, jo crec. De poca dedicació. Yeah. Més que no el fet de...
D'haver-te ja fet una mica. Exacte. Gran. Una sí. Mica.
Una mica.
Sí. Una mica, que ets molt jove.
Mare de Déu.
I vens a cantar, dius, aquí a Catalunya, al Liceu, sí. A Madrid, no sé on hi ha més teatres d'òpera, a Canàries, em sembla que
n'hi ha
algun.
Sí, a Canàries n'hi ha també, també hi ha Bilbao, també hi ha València.
N'hi ha molts,
però no tants com...
Però no gaires, no, sí.
No tants com els que ens agradaria, potser.
I que hi ha com un circuit així que es programa una òpera i la van fent 3 mesos a Barcelona, una a Madrid, bueno... O al revés, eh? Una València es fa així? Funciona el món d'aquesta manera? Fent gires?
Tant de bo. Ja. No, ja no és així.
No es fa així.
Això abans...
No funciona.
Jo me'n recordo que hi havia totes aquestes... Bueno, de la Sarsuela, no? Per exemple, hi ha totes aquestes gravacions de Ulfo Argenta i tot això, que ells sí que tenien una companyia pròpia.
I anaven voltant.
Gires per tot el país. Avui en dia no. Avui en dia són els teatres que diuen, farem aquesta producció. I els mateixos teatres s'encarreguen d'organitzar tota la companyia, ja des dels cantants fins a l'orquestra, fins als directors, i allò es fa en aquell teatre i prou. Ara s'està posant de moda una cosa que es diu coproducció, que no vol dir res més que fer un repartiment de costos. És a dir, el Teatre Real de Madrid i el Liceu de Barcelona es posen d'acord per fer la mateixa òpera. Posem per cas que és La Traviata. Primer es farà a Barcelona i després es farà a Madrid. Això té un cost, s'ha de fer doncs una escenografia que val uns diners, s'ha de fer un vestuari, tot això, i s'ho divideixen, i llavors quan acaben de fer les funcions a Barcelona s'ho emporten tot cap a Madrid i allà fan les funcions, o al revés. És un exemple.
Sí, 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 sí.
Això no garantitza avui en dia que els cantants siguin els mateixos a Barcelona que a Madrid.
He sentit moltes polèmiques amb això.
Pot passar.
Hi ha molta polèmica amb aquest aspecte de com si en un puesto
bueno,
critiquen
com, si tinguessin...
com hi haguessin favoritismes. Bueno,
no ho sé, jo...
Jo el que he llegit amb crítiques d'aquest aspecte, eh?
Jo crec que... Jo no m'he trobat amb això. O sigui, jo sempre que... A mi sempre m'ha contractat el teatre. Els teatres són els que et diuen, escolta, ens agradaria que vinguessis, Carles, a fer aquest paper. Doncs, clar, si aquesta producció després viatja, el que pot passar moltes vegades és que et diguin, mira, hem aconseguit que aquesta producció es faci d'aquí un any i mig a tal lloc. I llavors et pregunten, com tens la teva agenda? Clar, tu pot ser que ja estiguis ocupat.
Clar.
A mi m'ha passat moltes vegades això. Llavors els hi has de dir, em sap greu, però jo no puc venir perquè ells m'han preguntat abans i jo ja els hi he dit que sí, i ara seria molt lleig.
Dils-hi que no, sí.
A veure, canviar...
Perquè...
Exacte. I llavors agafen un altre. Però això no significa que hagin preferit l'altre abans que jo. O sigui, normalment ho fan així i pregunten. A vegades no pregunten... I li ofereixen directament a un altre cantant.
Ja, ja.
Però això també, no sé, és llei de vida, vull dir...
És el mercat.
És el mercat.
És el mercat, sí.
Ja. Yeah.
Clar. I, bueno...
I has viatjat per tot el món, ja? Per hi ha tot... llocs... A Europa ja sabem, bueno, pel que has dit, ja hi ha uns quants llocs molt específics, però sortir d'Europa, a Europa, fora Europa, allò de l'òpera funciona així, també?
Sí, molt. A veure, a mi no m'agrada viatjar, gens.
Bueno.
Jo, gens. O sigui, tot el tema dels aeroports, quan hi vas de vacances és fantàstic, però quan no vas de vacances...
Quan és per feina...
És horrible, és horrible. I per tot el món no he viatjat i tampoc ho faré, perquè no fa falta, vull dir, no...
Però ja podries fer-ho, es podria fer.
Anar. Per anar a cantar òpera.
Sí.
Sí, jo crec que hi ha molts llocs on hi ha... Molts llocs
hi ha
insospitats
molts...
Sí. Que hi ha teatres. Teatres d'òpera, sí. Però...
I a Rússia no hi ha massa afició?
Sí, n'hi ha molta, n'hi ha molta.
Molta.
A Rússia hi he anat jo a cantar.
Ah, sí, sí. Vale.
Vaig anar a Moscou. Sí. I, bueno, ja està. Vull dir, per anar-hi a cantar ja està. Ja anat. Al final cantar és el mateix siguis a Barcelona
o
siguis
a Moscou. Ja, perquè tu estàs al teatre, sí.
A mi com que m'agrada molt aquí a la casa nostra, a mi m'agrada que quan s'acaba la funció doncs poder anar a sopar... Poder...
Trobar-te amb gent,
sí,
amb la família.
I més encara, poder menjar pa amb tomàquet. O coses que m'agraden.
Diuen que si vols menjar bé has d'estar a Espanya.
O no, però el que a mi m'agrada és aquí.
Estàs acostumat.
clar, quan jo estic a Berlín, que la gastronomia alemanya, diguéssim, que no destaca d'entre les gastronomies europees,
no?
Doncs si vull menjar bé m'ho he de fer jo.
Yeah.
I és molt diferent, clar, és molt diferent que quan s'acaba la funció poder anar doncs, a un restaurant i dir, escolta, doncs que sempre posaràs un gerret aquí de vedell. Clar, això a mi m'agrada molt.
Clar,
en canvi, a Berlín
sí,
hi ha d'altres coses que també estan molt bé, però no és la meva gastronomia. I aquestes coses a mi trobo a faltar, per això deia que no m'agrada viatjar.
Yeah.
Però si puc fer una òpera al Liceu, per mi és millor que fer-la a Berlín. Però també... hem
disfrutes,
de dir que a Berlín
sí,
ja ofereixen unes altres coses
sí. Disfrutes aquí... cantant i menjant.
Exacte.
Llavors.
Exacte, perquè no tota la vida és treballar.
No,
ja
me
n'he donat compte d'això, no? Està molt bé, s'ha de ser professional i has de fer carrera i tot el que tu vulguis, però també has de posar un límit i dir fins aquí i ara és el meu moment per gaudir i per estar amb família i per estar amb els meus amics. És important també
la teva
família
res...
digues. Tant parlant de família, també és una mica... ara ja ha canviat una mica. Ja no és el teu pare ni la teva mare,
no.
Ja hi ha algú més.
Sí, jo vaig casar fa 2 anys amb la meva dona i ara hem tingut una filla. I, bueno, ara això m'ha canviat la vida, perquè m'he donat compte que no... que totes les altres coses són secundàries. O sigui, el més important és la meva filla. I si em proposen... escolta, Carles, vols venir a cantar al Metropolitan de Nova York, que diguéssim que és el teatre d'òpera més prestigiós de tot el món, vols venir a cantar? I sí, la meva pregunta és, quant de temps hi he de ser?
Clar.
Puc venir amb la meva filla i la meva dona? Sí o no? Perquè si no...
no, ja m'ho rumiaré.
Potser m'ho rumiaré. Ja. I clar, tothom posant el seu currículum que ha cantat al Metropolitan Òpera de Nova York, clar, això és un superprestigi, no? Però ara mateix...
en aquest moment valores...
jo prefereixo estar a casa amb la meva filla i poder ser un pare present i que estigui, vull dir, que em reconegui. Això és més important
creixer, clar.
Que no anar a cantar un rol allà a Nova York que potser d'aquí 10 dies ningú se'n recorda, perquè és així. La meva filla sí que se'n recordarà que jo no hi vaig ser durant 2 mesos.
Sí.
Això és un dels canvis més grans de la meva vida, sens dubte.
Viviu a Berlín, per
sí,
això.
Sí.
És a dir, el lloc d'allò és a Berlín.
Sí, a Berlín és on tenim el nostre
niuet.
Establiment.
El niu.
El sí. Niu.
Sí, sí, perquè també per qüestions laborals meves, no? Perquè el teatre, com que estic fix, allà és, vull dir, crec que ara abans que s'acabi la temporada he fet 4 òperes diferents en 3 setmanes. Clar, això a Barcelona, 4 òperes diferents es fan 4 mesos. O amb 3. És diferent, és un altre sistema de treballar. Ja fan moltes coses que es repeteixen cada temporada perquè són espectacles que han funcionat molt bé i tenen aquest concepte de tornar-lo a portar...
Tornar-lo a programar la temporada que ve. I repetim.
I es repeteix. I com que tenen l'equip de cantants estable del teatre, a nivell econòmic, és més fàcil.
Els hi surt molt bé.
Sí. I clar, això és una cosa que jo crec que aquí a Catalunya i a Espanya en general s'han de posar les piles, perquè ja no funciona això de contractar els millors per fer una òpera durant 5 vegades en 2 setmanes.
Clar.
Perquè això costa molts diners i les entrades s'han de posar a uns preus
que no hi pot accedir la majoria de la gent.
Aquí és inaccessible.
És inaccessible. O sigui, jo no és per fer demagògia ni res, però comparo els preus que s'ofereixen a Berlín amb els que s'ofereixen aquí al Liceu, per exemple.
Sí, sí, sí.
I són pràcticament el triple de cares les entrades aquí a Barcelona que no pas a Berlín per veure el mateix espectacle. O semblants.
Perquè aquí encara es considera que l'òpera és una cosa...
és un luxe i que només és per
una
minoria. Per minoria.
No ha arribat encara, no sé si arribarà mai, eh?
Jo crec que sí.
Sí.
Que arribarà. Arribarà a ser una cosa per tothom.
Clar,
perquè a dintre Barcelona també és més fàcil, però, per exemple, nosaltres que també ho tenim més complicat, vull dir, llavors és baixar a Barcelona...
però ja
trobar
no és,
les entrades...
no és baixar, són els preus que demanen.
És que suma tot, vull dir, és a poder aconseguir les entrades per aquell dia. En trobaràs 4. Bueno, vull dir que quan te n'adones ja ho trobes...
clar.
Ja està, com una quantitat d'entrades que ja està...
com aquell
que diu venut. Llavors és com que anar a buscar un peix...
Sí, sí, no és, no és fàcil, eh?
Llavors ens passes, vés-te'n a Barcelona, torna a pujar, vull dir, t'ajunta tot. Vull dir, és, sí, és un cúmul de coses.
A veure, de totes maneres, també vull dir que no sempre les entrades de platea costen 300 euros. O sigui, no, no sempre no. És així. Hi ha moltes vegades que les entrades no són tan cares. Costen
no, no,
menys.
Sí.
Però clar, jo també faig l'altre discurs, que també és vàlid, jo crec. Ara, no sé, fa uns mesos va actuar la Rosalia
no,
a Palau Sant Jordi.
Està estudiant.
Abans d'ahir.
Ai, sí.
Abans d'ahir.
Ara està actuant a no sé on. Sí, però quan va venir aquí a Barcelona.
I clar, quan valia una entrada per la Rosalia?
Ni idea, però parlaven de 300 euros?
Clar. Sí. Clar, llavors és un espectacle també. I ningú va dir, oh, que cares són les entrades. O un altre exemple, anar a veure el Barça, la gent que li agrada el futbol. Si tu vols anar a veure el Barça, jo que sé, casa meva som 5. Doncs si anem tots 5... Pues jo què sé, potser ens deixem la mensualitat sencera.
Oh, i tant.
Vull dir...
Sí, sí, encara que te n'enriquis, segons on tinguis l'entrada...
Sí, però... Bueno.
Per tant, al final, aquest discurs és una mica és una qüestió de prioritats. Sí. O sigui, tu què prefereixes? Sí, depèn. Anar a veure l'experiència, a viure una experiència in situ, com és veure un partit de futbol, o prefereixes una experiència cultural, d'estimulació de sentits, de fer-te pensar, de fer-te una reflexió.
Sí, sí, sí.
Si pots estar més d'acord o més en contra d'allò que has vist, t'ha agradat o no t'ha agradat, encantat bé, encantat malament, el que vulguis. Però són dues propostes diferents. I el que jo crec que s'està caient en un problema de... en un problema que no té sentit és que s'està considerant que l'òpera és entreteniment. I l'òpera no és entreteniment, l'òpera és cultura. Que és una altra qüestió... Sí, és un discurs, no? Entreteniment i cultura. No és el mateix. La cultura et deixarà alguna cosa per dintre teu, no? Que el dia de demà et farà potser prendre unes decisions o unes altres, i l'entreteniment és simplement per passar el temps. Pot ser de més o menys dolent qualitat, però és simplement un entreteniment.
Sí, trobar aquest punt... bueno, no sé si costarà, però jo crec que sí, perquè no se li dona la importància que té. Només es parla d'això, del preu. Parlem de... Ui, anar a l'òpera, que és molt
car. Car.
Sí, és que, sí, que quan dius a l'òpera ja sembla que dius, ui, tu ets milionari, a veure, no costa tant, però sí que costa. Vull dir.
Però, bueno...
Bueno, al final tu estàs has de pensar que vas a veure un espectacle total.
Sí.
És a dir,
sí, que hi ha molta gent i que mou un...
Que sí.
Comences a fer números, bàsicament, i tu dius...
No, és la prioritat que tu li donguis el que t'agrada. Sí. Evidentment, si tu t'agrada invertiràs en el que tu t'agrada, no invertiràs en una cosa que no t'agradi.
També, vull dir, això és una qüestió de gustos.
Són prioritats, vull dir, el que li agrada, jo què sé,
teatre,
això que dius, el futbol, sí. I el que no li agrada el futbol, que dirà, jo no em gasto un duro per anar a veure un partit de futbol, però me'l gasto per anar al teatre.
Exacte, fixa't que estem parlant aquí de la qüestió subjectiva de gustos. Si nosaltres, per exemple, ens centrem en el que costa fer el projecte en si, si tu mires l'òpera, tu a l'orquestra tens, no sé, 60 o 70 60. Músics. Al de l'escenari tens 10 60, cantants, 40. Per exemple. Si tens cor, 50 més. Tens un director d'orquestra, tens un director d'escena. Després tots els que no es veuen. Maquilladors, gent de vestuari, regidors del teatre... bueno, al final acabes parlant d'unes 200-250 persones que es dediquen a fer-te un espectacle de 3 hores. Totes aquestes persones tenen família, han de pagar una hipoteca, vull dir...
És la seva feina. I han de...
I no sé, jo si he d'anar a veure un espectacle, prefereixo veure un espectacle d'aquests que està muntat amb molta gent, molt ben pensat, que t'aporta coses, que no pas anar a veure 22 jugadors de futbol xutant una pilota. És el meu punt de vista. Tot i que a mi m'agrada molt el Barça i soc molt del Barça i tot.
Ai, del Barça.
Soc molt del Barça. I poso sempre a la ràdio, escolto totes les transmissions.
Tots els partits.
Clar, una cosa no treu l'altra. Ja. Cadascú ha de saber...
Però saber donar-li el valor que té cada cosa.
Clar,
no està tot al mateix nivell.
No.
Exacte.
Bueno, quins plans de futur tens?
Oh, que és...
Quedar-te a Berlín ja?
Bueno,
i anar venint?
De moment un parell d'anys més a Berlín m'hi quedo, segur. I aquesta temporada que ve vindré a cantar molt sovint a Barcelona. Crec que a Barcelona vinc dues vegades, vinc a fer la Bohème de Puccini, que es farà durant les dates de nadalenques, i després al final de la temporada, o sigui, d'aquí un any, al juliol, fem la flauta màgica, que és un dels meus rols carismàtics, que ja l'he fet a Berlín, fins i tot. Clar, jo a vegades quan dic, és que jo la flauta màgica l'he fet a Berlín, que la gent no se'n dona compte de la magnitud que té això.
Ja.
Perquè la flauta màgica és una òpera que està en alemany. Clar, cantar en alemany aquí a Barcelona, molt bé, perquè el públic majoritàriament no el parla. Mm. Però quan la cantes a Berlín, allà tothom...
T'han d'entendre.
Allà t'entenen.
Però és que no només que saben el que dius, sinó que s'ho saben de memòria.
S'ho saben més bé
perquè,
que tu.
Perquè els nens quan van a l'escola s'aprenen les lletres i la música de la flauta màgica de Mozart.
És d'allà, vull dir, és seu. És de casa seva.
És com els pastorets per nosaltres.
És un altre nivell, sí.
És així.
És una cosa típica de casa seva, del seu...
Sí, sí.
Del seu imaginari popular que tenen.
Sí, sí. I bueno, aquests són una mica els plans de futur. També ara, a principi de temporada, vaig a Madrid. Ara, el mes de novembre, fem unes noces de Fígaro. Les fem a Madrid, al Teatre Real. I abans d'això estaré a Berlín. Ara me'n tornaré cap a Berlín i faré... tres òperes diferents més, d'aquestes que s'han fet ja tantes vegades, però que, bueno...
Que com que funcionen, o les van repetint.
Sí.
Quina òpera t'agrada més? Deus tenir alguna de...
De preferida?
Sí.
Buah, la meva preferida per interpretar, que jo, quan la canto, és una de Rossini que es diu La Cenerentola. O sigui, La Ventafocs, és en italià. Es diu Cenerentola, aleshores. I el meu personatge m'agrada molt perquè és un personatge que entra disfressat de príncep. O sigui, en realitat, el personatge és el servent del príncep, el seu majordom. Però li diu al príncep, mira, avui, com que he de buscar dona, estic buscant dona, no, tinc mala sort amb les noies, no en tinc, avui tu et disfressaràs de príncep, entraràs a la casa i els faràs pensar tots que tu ets el príncep i així jo podré observar quina és la que més em convé. Bueno,
això comença així.
Comença així, no?
I després es deu embolicar.
I després s'embolica molt, és una comèdia, no? I a mi m'agrada molt fer aquest personatge perquè, clar, al principi arriba allà, només arriba com si fos un príncep, s'entrebanca. Bueno, és molt divertida.
És una mica còmica.
Sí, sí, molt divertida.
Aquesta és la quina t'agrada més.
La més m'agrada de fer.
Sí.
Bueno, moltes m'agraden, no?
Però
aquesta
ja
sí que és una de les que més... Sobretot, en general, les que més m'agraden són les còmiques, les òperes còmiques, perquè són les que més s'adequen a la meva personalitat. O sigui, el drama està molt bé, però moltes òperes dramàtiques, bé, al final, ja t'acabes cansant.
Això també és un benefici, perquè tothom diu, sobretot els actors, tots diuen que el drama els hi costa molt poc fer.
És que és
molt tothom
fàcil,
li costa molt fer el còmic.
El còmic és el més difícil.
Perquè és el més difícil.
Fer plorar no costa gaire, però fer riure costa molt.
No. Fer riure és molt difícil.
És molt difícil.
Perquè hi ha una cosa que és jo dic que és el rellotge còmic. El rellotge còmic. Per si tu, per fer una broma, necessites que tingui un timing adequat.
Sí.
Si tu no pots llançar la broma abans d'hora, perquè si no, no fa riure.
No fa gràcia.
Fa pena. I si la llences massa tard, la gent ja ha rigut abans de que tu facis la broma. Doncs aquest rellotge, que és justament clavar la broma en el moment que toca, això és el més difícil que hi ha a dalt d'un escenari. I això segurament ho diran molts actors i molts, doncs, no sé, que facin televisió o que facin teatre de veu. Això és el més complicat, sens dubte.
Sí, sí. Bueno, jo almenys sempre he sentit a dir que fer riure costa molt, que el drama no costa res, que tothom és capaç de fer plorar.
Bueno, no costa res. Costa una mica també.
Home, em refereixo comparant, no?
Sí.
Comparant la fer el riure o fer la pena.
Sí que és més difícil. És més difícil el cop. Les òperes còmiques han de ser clac, clac, clac. Si no,
és
no
dir,
funciona.
A l'òpera, a part de cantar, sou actors també.
També, sí, sens dubte. És clar, aquesta visió que hi havia abans dels cantants d'òpera que sortien... Bueno, ara parlarem molts de clixés,
Bueno.
Aquells cantants d'òpera que són tots grassos i surten allà i no es mouen i tenen una veu
només
angelical.
Només van cantant fantàstic. I prou. Bueno, que és molt,
això,
però...
Això s'ha acabat.
S'ha acabat.
Això ja no existeix. Bueno, o sigui, pot donar-se el cas, però... es tendeix a trobar artistes molt més complets. Artistes que, a part de tenir una veu que sempre serà la base...
Que siguin guapos, també, Sí, 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 bueno tens aquest d'allò...
Jo ho canviaria, diria més que siguin capaços d'actuar.
Bueno,
això és el que es busca avui en dia, però, o sigui, que puguin...
Fer tots els papers.
Primer de tot, tenir una veu estupenda per cantar tots els papers operístics i després que siguin creïbles a dalt de l'escenari. Sí, clar. Bueno, jo, per exemple, jo que sóc un noi de 31 anys, jo no puc fer de pare del tenor que té 50 anys, a simple vista.
Físicament.
No pot ser, perquè físicament sembla al revés, sembla que ell sigui el meu pare. Aleshores, Bueno, hi ha maquillatge i tot això, però a part d'això hi ha d'haver una credibilitat artística. Clar. Tu has de fer un treball de dir, bueno, jo ara he de ser el pare d'aquest senyor, doncs jo he de caminar d'una determinada manera, he de parlar amb una pausa o amb una saviesa. Totes aquestes coses fan que el teu personatge sigui més creïble i jo crec que també que et doni més oportunitats de fer diferents rols en un futur.
Sí. Una mica diferent del cine, poder,
molt,
o no?
Molt
sí,
diferent,
jo crec que és molt diferent. Crec que el cine van més a buscar l'actor que pugui fer aquell personatge sí. I a l'òpera es busca més com fas tu aquell personatge.
Quin personatge?
O sigui, quina és la teva interpretació d'aquest personatge? En comptes de... és que aquest rol està fet per tu, Carles. No, per exemple... No es busca tant això, es busca més com tu ho pots fer. I aquí rau la singularitat, perquè l'òpera, la música, la partitura que nosaltres tenim és sempre la mateixa. Si nosaltres fem la Traviata a Barcelona, serà la mateixa Traviata que es farà a Berlín. El que canviarà serà la posada en escena, els cantants... Aquesta frase un la fa més ràpida, una altra la fa més lent.
Yeah. I és la mateixa de fa 100 anys.
És la mateixa de fa... Sí, sí,
o
100
o 150,
o 150
o els quins siguin.
Exacte.
Sí.
Exacte.
I va haver una època en què hi havia la gent d'òpera, que hi havia uns quants que eren estrelles, els tres tenors, per exemple que
sí.
Els coneixia tot el món.
Sí.
Ara hi ha aquest tipus de així, tan estrelles que diguis resalta per tot arreu, qui seria ara en aquests moments?
N'hi ha superestrelles de l'òpera que jo crec que, per posar un exemple, segurament guanyen més diners fent anuncis que
no pas
cantant
òpera.
Això existeix, sí, perquè això passa com tot arreu, no? Si, per exemple, si fem el símil amb el món del futbol, els que juguen al Barça, a part de fer de jugadors de futbol, fan d'altres coses.
Sí. Ara són representants de marques.
Anuncien unes bambes, anuncien una samarreta, el que sigui. Però, clar, els que juguen, jo què sé, tres divisions més a sota. Posem un exemple, jo què sé,
el Manresa.
El Manresa, per exemple, no? Clar, allà juguen a futbol. I només... Doncs al món de l'òpera passa una mica el mateix. Els més bons tops total, doncs, alguns cantants són, fins i tot són models, són ambaixadors de marques de roba o de marques de rellotges i bueno, els hi dona com un prestigi amb ells i també la marca doncs diu, bueno, aquest tenor que ha cantat a l'escenari del
Liceu... I els hi dona un sou extra.
Sí, per exemple. Clar. Jo no hi sóc en aquest nivell i tampoc hi vull arribar mai, perquè a mi el que m'agrada és cantar. A mi no m'agrada fer de que si ara els hi he de portar... Per favor, jo cantar, que és el que m'agrada i que és el que... Per això vaig deixar la meva carrera original per dedicar-me a cantar, que és el meu hobby que es va transformar en la meva feina. I ja està.
T'has plantejat mai tornar a fer de... fer de farmacèutic, perquè no en deus haver fet
bueno,
mai?
Sí que n'he fet.
Ah, n'has
sí,
fet.
És que, clar, nosaltres ara fa uns anys vam viure la situació de la pandèmia.
Sí.
I clar, la situació de la pandèmia va ser tan desastrós per tothom que fins i tot el món de l'òpera també. Els teatres van tancar. I jo aleshores encara no estava a Alemanya, no havia tingut la meva feina allà. I clar, és que la gent es va cancel·lar totes les produccions que jo tenia programades. Totes, la gran majoria. Crec que de les 20 que havia de fer, vaig fer una, per exemple. I aleshores, clar, jo estava acabant la carrera aleshores. O sigui, era una època de transició, de tancar l'etapa d'estudiant universitari de la carrera de farmàcia
acabar
i començar la carrera de cantant.
Mm.
Aleshores, havia de fer les meves pràctiques. I sort em vaig tenir de que tenia les pràctiques perquè aleshores vaig poder sortir cada dia de casa. Jo cada dia sortia per anar a fer les pràctiques a la farmàcia mentre estàvem confinats. Sí, sí, tal qual.
Ho vaig viure
des del
un moment
primer.
Molt àlgid i molt problemes i va ser molt
trist.
Sí, sí.
Vaig fer una farmàcia a Barcelona
sí.
I va ser una experiència perquè allà, clar, o sigui, ja el simple fet de fer pràctiques després de fer uns estudis ja és un gran què, perquè has de posar a prova tots els teus coneixements. Però si a sobre afegeixes un fet tan excepcional com una pandèmia,
com va ser allò,
per la qual ningú estava preparat per viure allò, doncs clar, va ser una experiència brutal. Jo crec que això també m'ha curtit molt.
I t'has pensat, quan sigui gran i deixi aquest món, obriré una farmàcia.
No se sap mai. A veure, no em faria res, per què no? Vull dir, al final, és el que jo vaig decidir estudiar i sort em vaig tenir de poder-ho fer. Si algun dia, jo què sé, passa qualsevol cosa, perdo la meva veu i no puc continuar cantant a nivell professional en un escenari, per què no? Sí. Bueno, esperem que no, però.
Esperem que no, però sí. Bueno, que sí, sigui una cosa triada, no sigui obligada, en tot cas.
No hi tanco la porta en absolut.
Bueno. Ara que deies que te parlàvem dels tres tenors, la mitificació que s'ha fet d'això dels tenors, de cantar, muntar grupets d'aquests de...
Espectacles,
com feien. Sí, espectacles com el Divo.
Sí.
Jo ho dic perquè m'agraden. Sí. Ho dic. Vull dir, això, com ho veieu, diguéssim, des de vosaltres, des del món de l'òpera?
Jo crec que hi ha una diferència molt gran amb el que van ser els tres tenors i el que és el Divo.
Sí, bueno, els tres jo he dit tenors... el Divo perquè, però n'hi ha tres o quatre d'altres, eh?
Sí, n'hi ha molts.
Sí, n'hi ha d'altres.
Em refereixo a que, o sigui, els tres tenors eren en aquell moment... Que
eren
van fer,
realment...
Eren els tres millors tenors del món.
Del món.
O sigui, eren en cantants que se'ls rifaven als teatres.
Sí, sí.
O sigui, veritablement eren fenòmens ja en el seu camp molt destacats. I aleshores es van decidir ajuntar-se per... No sé si era...
Alguna cosa benèfica.
I tots els motius doncs, eren molt nobles i molt bé. Ara, aquests grups que han sortit, el Divo, canten en micròfon, per exemple.
Ja.
Diuen, no, és que els tres tenors també cantaven en micròfon. Sí, cantaven
en micròfon. No, però els hi feia falta.
Quan cantaven en un escenari o en un camp de futbol de 90.000 espectadors.
Clar,
aleshores, clar que necessites un micròfon, però eren tenors que quan cantaven al Liceu... cantaven sense micròfon. Nosaltres cantem sempre sense micròfon. I això és crucial, perquè no és el mateix cantar per un micròfon que cantar en un teatre de 2.500 butaques, que allà, sense micròfon, has d'aprendre el funcionament de la veu i com projectar-la i com fer-la servir de manera saludable, perquè no et quedis afònic. Perquè el que vindria al principi és cridar, i si crides et quedes afònic. Però si tu cantes amb una o parles o el que sigui... amb una tècnica vocal saludable, que això és el que s'estudia quan estudies cant, aleshores no tens cap problema i estàs molt ben format per aguantar aquests tipus de concerts. La meva pregunta és si els que canten el Divo o tots aquests que sempre canten amb micròfon també poden cantar en un teatre sense micròfon. I aquí és on jo no trobo la resposta. No ho sé.
No ho sé, jo tampoc. Jo els he anat a veure, però... Això que dius, vull dir, el seu espectacle està sempre com molt muntat,
molt
quiet,
sí.
Molt tranquil, i sempre sí, amb micro.
Sí, però clar, això no és òpera.
Això no.
No,
és la diferència.
Jo només t'ho dic amb el sentit de, a veure, al vostre nivell, com ho veieu això? Perquè, vull dir, esclar, se li dona una publicitat de cantant d'òpera que potser no la té.
És que això és el que dic jo, dic... Aquesta gent no estan cantant òpera, estan cantant.
Estan fent un espectacle.
De la mateixa manera que canta la Rosalia, de la mateixa manera que canta les Oques Grasses.
Sí.
Són músics, sens dubte, músics, però que fan un espectacle que no és òpera. Per molt que cantin peces d'òpera. Vull dir,
i el tons de veus que tenen.
Tu quan vas a veure una òpera al teatre és orquestra en directe i els cantants sense micròfon, a l'escenari, amb una escenografia i un vestuari. Això és òpera. La resta de coses
no
són òpera.
Sí,
fins i tot un musical que també canten en micròfon, és un altre tipus.
És un altre tipus
d'espectacle. Aleshores, clar, és que cantar òpera és una cosa molt específica. I cantar l'òpera requereix anomenar-ho bé. Jo crec que el problema que hi ha és que avui en dia diu, és que aquest canta òpera. No, perquè no tothom canta òpera.
Pot cantar òpera.
Que diu que canta òpera, canta òpera.
O no tothom el que vol cantar pot cantar-ho.
Jo per això et deia, a veure vosaltres a nivell, al vostre nivell, com ho veieu, aquests grups, això, bueno...
Que no sé, a mi m'agrades, però jo els vaig anar a veure, i quan vaig veure el tipus d'espectacle, sí, vale, m'estava, em va agradar molt, sí, m'ho vaig passar molt bé, vale, vaig sortir d'allà, que al·lucinava, bueno, m'agradava, em va agradar
però,
molt.
Però jo no els estic criticant.
No, no, home, no, però jo t'ho demano perquè a mi em va, sí que em, jo vaig sí que li vaig trobar a faltar algú. No sé per què, bueno, per això,
bueno,
perquè no és el mateix l'òpera.
Potser perquè anaves amb la idea de veure òpera, oh, i allà vas,
sí,
veure...
I no vas veure òpera.
I allà vaig veure, sí, un espectacle com pot ser qualsevol grup musical que canti.
Clar, és diferent.
I m'està bé, i a mi m'agraden, eh? Però... Sí.
Bueno, està bé perquè algun ens has aclarit, per exemple, ens has aclarit molt bé què és una òpera i què és cantar òpera en un teatre amb quatre.
A vegades, per tornar una mica a això, del Tibó, a vegades surten aquests concursos de televisió que surten i diuen un nen prodigi que canta òpera. Clar, això tampoc és cantar òpera. Perquè els nens prodigis no han canviat la veu encara. Tenen les veus blanques. La veu, fins que no està completament formada, jo, ara mateix, que tinc 31 anys, encara no tinc la meva veu de baríton completament formada, perquè és un procés hormonal de maduració del teu propi cos, de fer-se gran.
Sí, sí.
Aleshores, quan veig això, diuen, no, és que aquest nen no canta òpera. Aquest nen canta una peça d'òpera,
bueno, amb la seva veu. Aquest nen d'aquí 2 anys... ja no existirà.
Bueno, però potser no cantarà òpera.
Sí,
és el que em refereixo. Sí, sí. Perquè cantar òpera és passar d'això després de tenir una orquestra, un fossat, en un teatre de 3.000 persones,
però
i que la persona que s'asseu a la última fila de tot
te
senti tan bé com el de la primera fila.
Però tu ja me l'enraonar, ja tens un enraonar diferent.
Ja estic la veu col·locada.
Perquè utilitza la veu.
Sí, ja utilitza la veu. Sí, sí. Jo quan has vingut i has començat a enraonar, he pensat, ha de ser aquest, perquè vull dir...
m'ha passat el mateix quan m'estava dalt cobrir la porta i he sentit d'allò i dic, ja ha arribat.
El to de veu, ja el so.
El
so ja de seguida...
Sí, és que a més a més em passa això, que la veu ja se'm col·loca al dematí, quan em llevo ja, bum, ja estic allà.
Que et surt.
Sí, després a la tarda se'm posa més aguda, no tan greu, amb tants harmònics com ara, però... Però sí, sí, és
però
així.
Ja deu ser com
I
ha d'anar, no?
Clar, i el fet d'entrenar la veu i cada dia estic allà, al final la veu queda col·locada.
Sí, s'ha de cultivar, s'ha de cultivar.
Sí.
Bueno, Carles, que bé que hagis pogut venir.
Sí,
no, un plaer meu,
perquè no tothom ho pot dir, que té un tenor al poble,
Només una última pregunta que tinc. Què vol dir per tu tornar a Navàs?
És tornar a casa. Per mi Navàs és tornar a casa.
Casa.
Clar, i aquí és on he crescut, on tots els meus amics de l'escola que encara conservo viuen tots a Navàs encara. I clar, torno a casa, veig els meus pares, em trobo els meus amics de tota la vida, aquests sí que són de tota la vida.
Sí.
A la teva dona li agrada venir aquí a
Navàs?
Sí?
Clar, ella és a Alemanya, imagina't. Ella quan ve aquí diu, però això és com si fos una ciutat en petit. Que això no, és així.
I que sempre estéssim de vacances.
I que sempre estéssim de vacances.
Bueno, que si hi ha una altra cosa,
si
aneu
al passeig, segur que sí.
Perquè de dir, oi, mira, vinc al teu poble i amb els teus pares i tot això, o bé de dir, oi, tinc d'anar allà.
No, 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 a ella li agrada molt. I...
Sí. És de capital?
És de capital, sí, d'Erfurt. Sí, sí.
No, però vull dir, a veure, Alemanya té...
Bueno, ella ha viscut sempre en una ciutat. Clar, quan ve aquí a Navàs, doncs clar, tot li sorprèn. I clar, sobretot el ritme de vida aquí és un goig.
A mi no ens en donem compte, però és veritat. És veritat. Sí. Viure...
Bueno, nosaltres, com ho hem tingut sempre,
sí,
a vegades potser no ho valorem tant com els
com
que...
La gent
com els que...
Fora, no?
És que només cal sortir fora per adonar-se'n de lo privilegiats que som.
Que som.
Sí, sí. Si jo ja et dic que jo he estat per tot arreu i quan vinc aquí a Navàs dic que és que no vull anar enlloc més. És així. Sí,
doncs molt bé, pots
moltes
tornar
gràcies.
Sempre que vulguis.
Moltes gràcies.
Bueno, no necessites pas el nostre permís per venir.
I estem molt orgulloses de tenir
estem
un tenor al poble.
Sí.
Molt bé, moltes gràcies.
Pues molt benvingut i ben tornat cada vegada que tornis.
Bueno, a veure si d'aquí un temps tornes a venir.
Tant de bo.
I que puguis treballar amb el que t'agrada i voltar als llocs que tu vulguis i puguis triar el que
tant
vols
bo,
fer.
Tant de bo, això no sempre és tan fàcil. Però.
No sempre és fàcil, però bueno.
Sí.
Doncs pues molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
I a tots vosaltres, espero que estigueu contents avui amb el que... amb el que us, amb el qui us hem portat i que ho disfruteu com ho hem disfrutat nosaltres. Molt bon estiu i fins al setembre ens veiem.
Ens sentim.
Ens sentim, ens escoltem. Gràcies.
Gràcies.
Bon dia, ocells, bon dia, rínxols dels teus cabells, bon dia, pluja, bon dia, cada raig que el sol dibuixa, bon dia a tots.